no vulguis saber la quantitat de temes que havien d'haver entrat a la primera hora i que aniran a la segona perquè s'hagi produït la puntualitat. En tot cas, a les 10, d'aquí a dues hores clavades, arrenca el Catalunya Nit. Amb quins continguts?
Doncs mira, segurament el primer que explicarem ja l'heu tocat, però aquesta sentència a Rubiales, que ara ja podem dir, sense posar-hi el presumpte, si atenent el que diu la justícia, que el petó no va ser consentit, que va ser una agressió, això sí, que no hi ha delicte de coacció. Recordem que Rubiales no es pot acostar a 200 metres ni contactar amb la Jenny Hermoso durant un any. Parlarem una mica tant de la sentència, del fons de la sentència, com de les moltes reaccions que està generant. Recordem que hi ha aquesta multa de 10.800 euros i també l'ha d'indemnitzar amb 3.000, per tant, al voltant de 14.000 euros en total, i que els altres tres exdirectius de la Federació Espanyola que estaven acusats de coaccions també han quedat absolts totalment. Parlarem...
Perdona, i si es poden acostar a Jenny Hermoso com es van acostar a Eivissa?
Exacte, això sí. Això sí. Parlarem també d'un altre d'aquests casos d'abusos sexuals que de tant en tant esquitxen els nostres informatius. Almenys dues persones denuncien l'Església Evangelista Sant Maria de Terrassa. Els presumptes agressors serien el responsable i monitor de l'Església i un altre membre de la comunitat. Sentirem dos testimonis que diuen que van patir abusos. També avui molt pendents d'Ucraïna, perquè aquesta tensió creixent que hi ha amb els Estats Units, avui podríem dir que en tenim una de freda i una de calenta. Zelensky s'ha reunit amb l'enviant nord-americà per Ucraïna, a Kiev, i per una banda diuen que la reunió ha anat bé, tot i que encara no han tancat cap pacte, però per l'altra un indicador que potser no ha anat tan bé com es pensaven és que no hi ha hagut roda de premsa al final i estava prevista. Per tant, seguim amb aquesta tensió creixent entre Washington i Kiev a les portes d'aquest aniversari.
Amb la prèvia que havia fet el Biden Donald no era fàcil que
la
cosa fluís.
Exacte, sí, recordem que ahir el va acusar de dictador, d'estar al poder sense eleccions, que està dirigint un país que està a punt de desaparèixer si no es mou ràpidament. Per tant, li està posant molta pressió i de fons hi ha un document que Donald Trump vol que signi Volodymyr Zelensky de cedir la meitat de les seves anomenades terres rares, que són uns minerals que estan molt cotitzats, i Zelensky el que diu que abans de firmar aquest paper vol garanties de que l'ajuda perquè el seu país es pugui defensar seguirà. I Trump el que ve a dir és que això és pagar les factures que ja estan emeses. Per tant, aquí tenim una tensió creixent abans que dilluns faci 3 anys de l'atac de Rússia. Connectarem també amb els nostres enviats especials a la zona. Parlarem d'un fenomen que va més i que és ben curiós, i és que cada vegada es detecten més casos de narcotràfic amb submarins. És a dir, que es trafica amb cocaïna, amb haixís, per sota del mar, amb uns submarins que ens construeixen els propis narcos. Són unes naus que arriben a creuar l'Atlàntic i ja dic, per sota l'aigua. Avui també ens acompanya l'Àlex Borines, dijous, el dia de la seva secció, i connectarem el cinema amb les eleccions d'Alemanya, que també es viu un moment molt intens a Alemanya. Diumenge hi ha eleccions i poden passar moltes coses, com que l'AFD d'extrema dreta sigui la segona força i que Scholz, l'actual canceller, baixi a la tercera i segurament busqui un futur fora de la política.
Qui sap si parlareu de Leni Riefenstahl? Sí, em veus?
Vés a saber. No, això és sorpresa.
No se sap.
Jo mai ho sé, però segur. És una de les candidates a sortir.
Doncs el Catalunya Nit a partir de les 10, avui molt més preparat que altres dies, perquè són les 8 i 4 i el Manel Elias ja pot tornar a fer la seva feina. Gràcies,
històric,
Manel.
Històric. T'escoltem. Fins ara, gràcies.
Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
Amb Sònia Gelmà. Avui a la primera hora, dos grans temes, el sorteig de la Champions. Demà sortirem de dubtes si Benfica o PSG. Hem anat a Portugal i a França per saber quina és la sensació que tenen. A Portugal es veu que prefereixen el Barça al Liverpool, a França no tenen tan clar, toqui el que toqui. I aquí a la taula, doncs en general, excepte Santi Jiménez, tots preferim el Benfica, que seria un rival més fàcil. I pel que fa a la notícia del dia, Rubiel és condemnat per agressió sexual. Ha parlat des de la concentració de la selecció espanyola Irene Paredes, una de les capitanes, de fet la jugadora que va tallar les bromes de les seves companyes i va dir, espereu, que això és molt seriós. Doncs avui ha parlat d'aquesta condemna de Luis Rubiales.
Es verdad que parece la noticia del día. Bueno, lo que puedo decir es que me parece acertada la condena por agresión sexual. Lo que me parece algo llamativo o raro, me parece que no haya condena por las coacciones. A partir de ahí, poco más os puedo decir.
Bé, doncs en
podria
general...
Podria haver participat de la nostra tertúlia fins que ha intervingut la advocada Maria Josep Varela, que ens ha fet entendre que amb el codi...
Que no ha seguit el judici.
Aquesta. Amb el codi penal a la mà, difícilment els podien condemnar per coacció.
Sí, que perquè de dret en sap una mica més que
però
nosaltres.
Si no ha seguit el judici,
acabem aquí. Que avui al Canal 33, a 11:15, s'emet el documental La història desconeguda. Una història de com va arrelar el rugbi a Catalunya l'any 1923 i com no ha deixat de créixer en aquests més de 100 anys, una estrena que serà en exclusiva a la plataforma 3CAT. Avui la teniu al 33 a 11:15. Val molt la pena. I ja que estem en rugbi, ara dedico un petit espai, aquest diumenge a les 12, el Valdiria Leu es juga un partit de rugbi entre la Santboiana i el club alemany Germania List. Són els dos clubs de Gans, a Catalunya i a Alemanya, i per tant un partit interessant per a aquells que us hi vulgueu acostar.
Ferro, no? Era per animar la Santboiana o no?
Això ho deia, el Santi ha anat bastant més, bastantes més vegades a la Santboiana que jo.
Ferro és quan el crit d'unió, sí, ferro.
Però només de la Santboiana, ho he dit.
De la Santboiana, sí, del Santboi.
Ja no és la Santboiana?
No, el club és la... Bueno, sí, el Santboiana, el Santboi. Sí.
Val. Unió Esportiva Santboiana.
Avui no n'encertem ni una. Estàs en un programa altament complicat.
Deuen coses que no sabeu.
Que soni l'organet més famós de Catalunya. Laia Tudel, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
El Barça reservat el teniu penjat des de ja fa unes hores a
la... Des del matí.
Des de 6 del matí.
L'heu escoltat al matí.
Sí, jo també.
No, no, a quina hora?
A les 6. A les 6 del matí ja et dic
jo.
Jo
a les 7.
El meu dia comença després del lliurament a la llar d'infants. Pots comptar que devien ser les 10 o quarts d'11, no?
Però sí que el deixes estar.
Perdó?
Quan et deixes sortir de la llar d'infants.
Bé, ara has estat bé, mira. Fins ara no, però ara has estat bé. Va, el Barça reservat, com sabeu, té continguts diversos. A mi, per exemple, m'ha interessat moltíssim qui és el tercer jugador del Barça que ven més samarretes, però per saber-ho.
És que amb el Javi Miguel fem un rànquing...
Haureu d'escoltar...
Curiós, de les samarretes més venudes.
Bé, és tan lògic, no?
És curiós.
Sí,
no.
Sí,
no,
però...
No.
Però més enllà de que, evidentment, el número 1, no és spoiler, és la Minya Mal, la samarreta més venuda, sí. Entre les 6 primeres...
Això ho hauria sabut jo sense preguntar-ho, però...
Però té ja posicions que tenen matisos i comentaris que afegeix el Javi Miguel que són interessants.
És interessant. No tant com el dia que vau parlar de Chiquito, però és bastant...
Estàs obsessionat amb
però
això,
bastant
però
interessant. En tot cas, la Laia avui no ve a parlar-nos d'aquesta qüestió, sinó d'una altra, que és una bona notícia, perquè no sempre ha estat tan clar.
A veure, sí, perquè parlem de la cautelar que tenen Dani Olmo i Pau Víctor, perquè tot i que tots els jugadors estan inscrits amb aquesta cautelar, en principi, com a màxim, tindria vigència fins al 7 d'abril, el Barça està tranquil i assegura que els tindrà inscrits tota la temporada. I això per què? Més enllà de perquè són optimistes sempre del Barça.
Perquè sempre els hi surt bé.
No, perquè hi ha una explicació. A veure, el CSD, el Consell Superior d'Esports, té fins al 7 d'abril, com deien, per resoldre el fons del cas. Això ja ho hem explicat moltes vegades. Que ho podríem fer abans també, però vaja, com a màxim fins al 7 d'abril. Si el CSD, el 7 d'abril, donés la raó a la Lliga i, per tant, els jugadors, en principi, ja no tindrien la cautelar i haurien de quedar automàticament desinscrits, el Barça què faria? Doncs presentaria un recurs ja a la justícia ordinària. Llavors, el Barça, segons el seu departament jurídic, ja sap que el fet de presentar un recurs a aquesta decisió doncs mantindria la cautelar, i com que resoldre aquest cas tenen ja calculat que són uns mesos, ells saben perfectament que llavors aquesta cautelar, que segona cautelar que tindrien, ja els arriba fins a final de temporada. Per això, quan tu preguntes al Barça, sempre et diuen no, no, estem tranquils fins a final de temporada. I no acabaves d'entendre, perquè si el CSD et deia fins al 7 d'abril, aquests mesos on, que ens estaven perdent, doncs és això.
Això està bé saber-ho, perquè amb el que vam estar comentant ahir del, com es diu l'empresa, aquesta
New Era Visionary Group.
Bé, tal com amb els dubtes que té la Lliga sobre el, com es va gestionar la inscripció de... Vaja, com el CSD va concedir la inscripció al Barça amb aquells amb aquella venda del Seient VIP, podies pensar, a veure si el CSD dirà, home, doncs té raó a la Lliga i això no m'encaixa a mi tampoc, però encara que fos així, el Barça té aquestes a la màniga d'anar a la justícia ordinària, i per tant, Olmo i Pau Víctor, que tinc la sensació que des que els van inscriure gairebé no juguen mai, però estan inscrits. És una tranquil·litat ara mateix més pels jugadors que pel mateix club, m'atreviria a dir, i fins i tot per Hansi Flick.
Que no sigui un pacte secret ni per tu ni per mi, jugaran només la meitat dels minuts.
Farem una cosa, estan inscrits, però no fos cas, no els fem jugar. Els tenim... Bé,
a més que la empresa es diu New Era
Visionary Group.
Visionaris ho són.
Com el reportatge, no?
La nova era.
Després de la Supercopa de Xavi, la nova era.
Ara estan sortint els primers capítols d'aquesta temporada, crec. Oi que sí? A Barça One diria que estan sortint els primers de Flick.
De Hansi Flick?
Sí, Flick no surt. Sí.
Jo l'altre dia vaig veure una a Barça One del Flick.
Vull dir que Flick surt explicant que va a les 6 del matí a la Ciutat Esportiva i tal, però tot allò que veiem abans...
Les xerrades no surten.
No, de Luis Enrique no surt.
Les xerrades de Flick al vestidor, com veiem les de Xavi? No, les de Xavi no. No es veu?
Les
challenges
no surten.
Lamento dir-ho, però és bastant menys interessant que...
Com es deu dir en alemany, sin alimento no hay movimiento? Que és el que deu dir Flick,
mira,
no?
Mira, li podria preguntar a Mireia...
Sin alimento,
de...
no. Sin movimiento no hay alimento.
Sin movimiento no hay alimento.
Sin alimento tampoc hay movimiento.
No. És bastant compatible, eh? Sí.
Molt bé. Doncs aquest és un dels continguts estel·lars del Barça reservat, insisteixo. I a més, eh?
Que sí, home, que sí. Però
ens hi sap.
El Marcos... Però és que la gràcia és que la gent vagi a recuperar-ho, no explicar-ho tot aquí, Marcos.
Ara el Marcos, aprofitant que ets aquí, els aniria comentant.
És que el Marcos ha quedat fascinat amb el que se'n va anar.
Doncs escolta'l, Mireia, vinga.
M'he quedat a la mirada.
No, cal que l'escoltis a les 6 del matí. I és durant tot el dia, diguéssim.
No, m'he al·lucinat.
Sí, sí. Laia, gràcies.
Adéu-siau.
Els embotits Ral de Vinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa.
Madrid.
El boig de la Castellana.
David Sánchez, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Ara anem al Madrid City d'ahir, que no va tenir gaire història, i a si... Sistècima. Si hi ha aires de sistècima a Madrid, però abans, és notícia d'avui que Munuera Montero, per dir-ho d'alguna manera, ha estat exculpat pel compliance de la Federació Espanyola, que diu que, tot i les publicacions que haureu llegit, i ahir ens en fèiem ressò en els últims dies, no hi ha cap conflicte d'interessos entre els negocis particulars de l'àrbitre i la seva activitat com a col·legiat. Per tant, suposo que no aquest cap de setmana, però fa la sensació que Munuera Montero podrà continuar arbitrant amb normalitat. Una altra cosa és si el Madrid el tornarà a arbitrar al segle XXII o al XXIII. Això no sé si se n'ha parlat avui, David.
Tens raó. Podria ja pitar el Real Madrid la propera setmana. Jo estic convençut que Munuera no tornarà a pitar el Real Madrid a la seva vida com a àrbitre de futbol.
Bé, a Estrada Fernández, que ahir parlàvem, li va costar dos anys.
Sí. Sí.
A Izagamez va tornar a la ferreteria, eh?
El van...
És l'únic àrbitre que va expulsar, el primer àrbitre que va expulsar Cristiano Ronaldo, i va baixar a segona, i a la ferreteria de Múrcia.
Bé, doncs així, ara que ho penso, el Xavi Estradà encara va sortir molt
parat. Sí, el Xavi Estradà...
I Munuera Montero també, perquè amb tot el que... Vaja, no tant amb el que s'havia publicat, perquè no s'ha publicat cap mentida. Efectivament, Munuera Montero té participació en empreses que fan xerrades i que d'alguna manera poden tenir contactes que pots considerar poc ètics. La Federació Espanyola considera que no és poc ètic, però en tot cas... la merda que li han tirat en els últims, què, 4 dies...
Tres dies.
Ja no té marxa enrere.
No, ha sigut... El que sí que hi ha és que, per mi, David, em sembla que... No em sembla ètic que...
Munuera Montero.
Estigui tenint participació en empreses que treballen en l'entorn de l'esport, perquè precisament... el reglament dels àrbitres els hi diu que ja cobren prous diners per no ficar-se en aquests embolics. Mm-hmm. Però és que s'han vist que si el treuen a Munuera per això, és que han de començar a sortir tots en fila de la federació.
És que el perquè nepotisme a la Federació Espanyola de Futbol
el seleccionador és l'habitual, diríem. Acaba de contractar el seu fill com a analista tècnic a la selecció. Mm-hmm. Cosa que està prohibida pel mateix protocol de la federació que prohibeix que els àrbitres tinguin negocis.
Clar, però...
Els familiars que estan treballant a la federació de presidents de territorials... És que la federació com a estructura és molt discutible.
Ara arrisco. Estic bastant,
no coacciona.
Estic bastant segur...
Però és bastant mafiosa, eh?
Estic bastant segur que hi ha alguna norma del Madrid que impedeix que l'entrenador foti el seu fill a l'estaf tècnic.
Jo crec que el Madrid no.
No.
El que sí que hi ha una norma, segurament la mateixa norma de Munuera, és que la dona del delegat de camp i delegat arbitral del Real Madrid estigui al comitè tècnic d'àrbitres de la Federació Espanyola i que sigui informadora arbitral dels partits del Real Madrid.
O sigui, i del Barça.
Com a mínim del Real Madrid. Sí.
No, és
que si s'agafen tot al peu de la lletra, surten... O sigui, no hi ha autocars per endur-se'ls a tots de la federació.
Això és veritat. Bé, en fi, que de moment Munuera Montero ha salvat aquesta campanya que li havien llançat al damunt. Després recordeu de l'arbitratge del Sadar, on va expulsar Jude Bellingham i on va xiular un penal que no tothom veu clar sobre Camavinga, entre altres decisions. Va, anem al que va passar ahir.
Las cosas nunca son eternas en un grupo que se ha hecho algunos jugadores de 20 una edad que nos van a dar aún muchísimo y hemos de seguirlos. Nunca siempre es... Dura siempre, pero no podemos negar que lo que este grupo de jugadores hemos hecho, ganando 6 Premier Leagues en 7, lo que es esa competición, y en Europa siempre estando cuartos, semifinales, finales, dice mucho de lo bien que lo hemos hecho. Y esta competición, no juegas 2 partidos, ha tocado un equipo muy, muy fuerte, que ha llevado el mejor momento de la temporada, y simplemente ha sido mejor.
Ha sido un buen partido, yo creo que lo han aprendido muy bien, creo que nos refuerza esta eliminatoria porque el rival es siempre un rival peligroso. Hemos sacado en estos 2 partidos nuestra mejor versión.
Del funeral del City no ens hi aturarem, ja en vam parlar després de l'anada. El partit d'ahir encara va ser pitjor, si és que era possible, invisible, inexistent el City des del minut 1. I Ancelotti, David, que diu que tot i el peatge d'haver hagut de jugar 2 partits més d'aquesta eliminatòria amb la tensió corresponent d'enfrontar-se a un rival en teoria fort com el City, surten reforçats i no sé, aquesta era la pregunta que em torturen el dia d'avui, si ja veus aires clars de sistècima.
Surten reforçadíssims. S'ha declarat oficialment al districte de Sant Martín l'estat d'eufòria. Han passat de fa 2 setmanes discutir pràcticament tot a nivell esportiu a la Casablanca, a situar-se com els grans favorits a guanyar aquesta Lliga de Campions. S'ha recordat en el dia d'avui que Kylian Mbappé torna a ser el millor jugador d'Europa. S'ha tornat a repetir diverses vegades les dades personals d'enfrontaments entre Carlo Ancelotti i Pep Guardiola a les darreres 5 temporades. Sembla increïble, però és veritat. 4 victòries per Carlo Ancelotti, una victòria només pel Pepe Guardiola, i es recorda una vegada més que el Madrid, tot i les baixes, continua sent l'equip amb més història i amb més pedigrí a la Lliga de Campions. Sembla ser que l'únic canvi que ha destacat Carlo Ancelotti a les darreres setmanes és tornar a situar Fede Valverde al lateral dret, i sembla que tot ha tornat a encaixar. Però sí, fa 2 setmanes la gent dubtava pràcticament de tot el que feia Carlo Ancelotti. Avui es torna a parlar que el Madrid aquí, es diu aquí a Madrid, que el Madrid torna a ser el màxim favorit per assolir aquesta Lliga de Campions, per damunt del Liverpool, del Barça, de l'Arsenal i companyia.
No cal ni discutir que el Madrid ha passat l'eliminatòria sobrat. Jo no sé si el moment actual del City us serveix de prou referència per dir, ostres, aquest Madrid intimida, o atribuïu més a que gairebé no ha tingut rival.
És que hi ha hagut molts regals, tant a l'anada com a la tornada. I ara estàvem veient, pels que ens estan veient per la televisió, estàvem veient els gols repetits, i a mi el segon gol...
El primer.
Però el segon... Sí, és que ara he vist el primer i després el segon...
El primer l'intenta treure-la de cap i com se la menja Ederson...
El primer és un gol que es pot veure gairebé categories infantils, no?
És de Lliga d'Empreses.
Estat regals, tant a l'anada com a la tornada. Que el Madrid va fer un molt bon partit a l'anada i un molt bon partit a la tornada, sí. Ancelotti deia, ha sido el mejor partido de la temporada. Ha estat el millor rival de la temporada?
No, jo no estic d'acord amb què és el millor Madrid. Sí, jo estic amb la línia de la Mireia.
Jo tampoc.
És el mateix Madrid que va perdre amb l'Espanyol i amb Osasuna, i que va empatar amb Osasuna. Bé, dos equips que ens semblen que avui en dia el City el guanyarien.
Possiblement. És que això és el que em sorprèn, que li preguntava
a David... No, però si s'ho volen creure... Endavant.
Això, la sensació, amb tot el Cristo arbitral que vulgueu, el Madrid a la Lliga ha fet 2-9. Mm. I, en canvi, després del partit d'ahir, el que percebo...
L'estat d'eufòria, que deia,
sí,
que deia el David.
Ara el David també parlava d'Mbappé.
Però que vull dir que d'eufòria a nivell ja ha dado con la tecla...
És millor equip el Girona que el City. És millor equip. Osasuna, el City.
També crec que l'estat de forma d'Mbappé d'ara no és el de principi de temporada. L'estat de forma, o adaptació,
ara,
també...
Però el Madrid segueix jugant una castanya, no, també t'ho dic.
Sí, exacte, com a equip. Ara que parlaves de Mbappé, Sònia, i el David ho deia, no, torna, bull, tot bull, i és el millor jugador d'Europa. Escolta'm, Mbappé ha tingut 2 partits més que Rafinha i que Lewandowski, i Rafinha i Lewandowski han fet més gols, de moment, a la Champions.
I Dembélé.
Bueno, a la Champions que l'Mbappé o que el Vinícius. I a la Lliga també hi té el Lewandowski per sobre. Després em sembla que el primer el màxim golejador de la Champions ara mateix és Guirassy, que també ha jugat, ha tingut també l'oportunitat. Però hi ha Lewandowski, ja ho sé, però... Mm. Ostres, com pot ser que s'ho creguin... moment.
Perquè és a dir, que entre el PSG i el Benfica elegirien el PSG.
Com tu. Mbappé, ostres, ahir és veritat, ahir va fotre 3 gols. I 3 bons gols. El tercer, el que més m'agrada, potser.
Oi, el segon, per mi també té molt mèrit, el segon.
No, però per uns gols, estan molt bé.
Una mica per la jugada, el segon.
Clar, el que deia, l'acció d'Mbappé en el segon està molt bé, és una gran retallada i resol bé el que pel mig hi ha una indecisió defensiva.
Sí, que pel mig allà el City...
És una fira amb fanalets.
És a dir, que em sembla molt bé l'eufòria, però veient el partit... Jo crec que ni el Madrid va jugar el millor partit de la temporada ni es van enfrontar amb el rival més fort de la temporada.
I podríem contagiar una mica d'aquesta seguretat.
Però és que li pregunto al David amb tota la intenció, perquè a mi em sembla que el partit d'ahir es per treure en poques conclusions, però és el Madrid. És a dir, que d'aquí, com diu Ancelotti, hagin agafat...
Embrangides, sí.
I de cop es converteixi un equip que no tens molt clar o no tenies molt clar com volia jugar i, sobretot, com volia defensar, de cop es converteixi en imparable, no seria la primera vegada que ho veiem. Llavors, a mi, jo reconec, potser sóc un acomplexat, però jo reconec que m'inquieta.
Fa por, eh?
Cada vegada...
Que hagi trobat la tecla.
S'han perdut 7 punts.
Sí, els números ja els veig.
I el Barça va sumar 6 de 24, crec, i pel mig va fer una exhibició amb el Dortmund. Vull dir que el Madrid ja té això d'endollar-se a Europa, per exemple.
L'important, David, tu te'ls creus?
Jo ara sí, eh? Ara sí, perquè jo la combinació aquesta de fer una mala lliga i una magnífica lliga de campions a nivell de resultat, ja ho he vist a les darreres temporades. Jo he vist el Madrid guanyar la lliga de campions amb Ivan Campo, jo he vist guanyar una lliga de campions amb Tchouaméni de centrals, és a dir, que jo no descartaria que guanyin la lliga de campions amb Raúl Asensio i Jacobo com a parella de centrals i amb un gol en pròpia porteria de l'equip rival. És a dir, és un equip que s'endolla ràpidament a la competició europea, que s'ho creuen fins al final i que ara fins i tot diuen per aquí que no importa si és Bayer Leverkusen o Atlético de Madrid i que encara importa menys el fet del partit de tornada o al Metropolitano o a Alemanya. És que és millor.
Això encara em va impressionar més ahir, David, que Mbappé va dir que preferia l'Atlètic de Madrid per no viatjar.
El viatge. Jo crec que és més una conya que una altra cosa, eh?
Bueno, ho va dir dos cops, eh? Ho va dir en sala... Sí. Quan l'agafen al flash després del partit i després a la zona mixta.
És que
jo crec que ho diu l'Mbappé perquè acaba d'arribar, eh? Però ni Ancelotti, ni Florentino Pérez... Els que porten diverses temporades aquí no volen l'Atlètic de Madrid.
A mi a casa m'han dit... A l'any que ve això no ho tornarà a dir. Perquè, evidentment, els madridistes que coneixen, i tinc alguns bastant pròxims, que coneixen el percal que s'hi dona, saben que l'Atlético de Madrid, si toqués un Atlético de Real Madrid, és Mbappé, ja tienes lo que quieres, ara ven aquí, chulito. Saps?
Vull dir
que...
Sí, però passarà al Madrid.
No ho tinc tan clar, no ho sé.
Jugui contra qui jugui.
Jo crec... Sí, molt clar. Si toca Barça-PSG, passa el PSG...
No, és veritat. Això no ho ha dit ningú. Jo el que tinc clar és que...
Jo no tinc clar sigui, amb una tornada al Metropolitano.
L'Atlètic de Madrid i el Leverkusen, els dos, estan fent millor temporada que el Madrid i no tinc cap dubte que el Madrid els eliminaria els dos.
Jo sí que tinc dubtes, perquè el Madrid encara no ha jugat amb ningú i amb els que ha jugat, que són mig equips, l'han guanyat.
Sí, però l'Atlètic de Madrid... Sí,
el City no és referència. El City és... és el Bufalà.
No, jo
sí,
crec que...
sí, estic d'acord, no. Però m'acosto més a la postura del Jordi. No, perquè és que no té cap sentit el que fan aquesta gent a Europa.
David, qui volem?
Ja pillaran.
Jo crec que el Bayer Leverkusen sentencia l'eliminatòria al Madrid al partit de l'anada i jo crec que és molt més complicat el tema Atlètic de Madrid perquè si hi ha una pedra a la sabata d'Ancelotti des que va arribar a Espanya són els seus enfrontaments davant l'Atlético de Madrid. És veritat que el moment puntual de la Lliga de Campions ha guanyat el Real Madrid, però a la Copa, a la Lliga i algun partit més, l'Atlético de Madrid, juntament amb el Barça, és el problema de Carlo Ancelotti des que va arribar a Madrid.
Molt bé, doncs camí de la sextècima o no? Ho anirem veient en les pròximes setmanes. Al Madrid i a Madrid creuen que sí.
Deixa'm, abans que marxi el David, perquè parlàvem abans del tema de la federació i dels àrbitres, i a les últimes hores s'ha sabut que s'ha format un parell de comitès, ja ho sabeu, de reforma del sistema arbitral i de competicions amb diversos clubs de la Lliga. Només que em crida l'atenció que s'ha fet per votacions i en la comissió de la reforma del sistema arbitral, em passava les dades la Laia Tudel, el Madrid ha tingut 4 vots, ha quedat fora, i el Barça n'ha obtingut un, i ha quedat fora. Suposo que el Barça s'ha votat a si mateix, i deu ser l'únic vot que té. Però clar, és comissió del sistema de reforma arbitral, ara mateix de reforma del sistema arbitral el Barça no té...
Negreira no votava. Ni Pepe Plaza tampoc.
Per cert, avui és el primer dia de les últimes dues setmanes que aquí a Madrid no s'ha parlat ni de Munuera, ni de Negreira, ni del CTA, ni de la mugrienta Liga de Negreira.
Exacte, i a la comissió de competicions, el Barça 2 vots, el Madrid 2 vots, tots dos també fora. És a dir, que cap dels dos té cap pes.
No generen especial simpatia entre la resta de clubs. David, abraçada, gràcies.
Adéu.
A Catalunya Ràdio, tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Ah, Kurt Cobain va morir un dia tal dia com avui. Va néixer. Home, no és el mateix, Salva. No em matis, que ja tinc prou mala fama. Kurt Cobain... Aquesta cançó originalment era de David Bowie, no? The Man Who Sold the World. Sí? Sí. Que venen d'on rectifica, per tant, té que anar bastant bé.
Estic bastant sorprès que hagis...
Ma, la meva cultura musical és estràbica, però és bona, creu-me. Roger Busà, hola de nou.
Com esteu? Bona tarda.
Encara
diu el Salva que la posem cada any.
Sí? Doncs llavors és que tinc bona memòria. Roger, el Roger Arbusà ve a fer-nos un apunt de Vitor Roque.
Ara que parlem de Vitor Roque, estava jugant al Betis Gant, però l'han expulsat.
Què dius?
Sí, sí, l'han expulsat al minut 82, targeta vermella per Roque. Per tant, el Betis, de fet, està jugant amb 10 homes i perd 0-1 perquè ha marcat el Gant ara fa... Brown ara fa un minut.
Bé, una derrota inocua perquè el Betis ja estava virtualment classificat, però té nassos que ara que anem a parlar de Vitor Roque l'expulsin.
No podrà jugar a la següent ronda.
Potser ja no hi serà, perquè, Roger, hi ha negociacions entre el Palmeiras, el Betis i el Barça perquè Oti Grinyo torni, que està cedit pel Barça al Betis, marxi ja al Palmeiras de manera definitiva, sí. És a dir, traspassat.
Sí, negociacions a tres bandes, ara expliquem com està el tema, com està tot plegat, però abans podem sentir el director esportiu del Betis, abans d'aquest partit que està jugant el Betis, Manuel Fajardo, ha explicat a Movistar que el Barça es va posar ahir en contacte amb el club andalús.
Bueno, ayer se produjo una llamada del Fútbol Club Barcelona, el Real Betis Balompié, existe una relación extraordinaria entre ambos clubes y a día de hoy nadie indica lo contrario, Ismael.
Lo normal es que se quede, ¿a usted os gustaría que se quedara?
Sí, es un jugador que ha demostrado, ¿no?, cuando se le ha dado la oportunidad de que puede optar a dar un rendimiento muy muy óptimo, muy inmediato, con un futuro muy bonito también por delante, y a día de hoy pues ojalá se pueda quedar con nosotros.
A veure, el Betis diu que efectivament ha rebut aquesta trucada que ells diuen que és de sondeig per part del Barça, avisant que potser el Palmeiras farà una oferta, que de moment no ha ofert. No volen que el jugador marxi, compten amb ell, diuen. Si volen, recordem-ho, el Betis es pot quedar Vitor Roque una temporada més cedit, per tant, 2 anys de cessió i comprar-lo fins i tot per 27 milions i mig, en principi, segons ens consta, el juny de l'any que ve, del 2026, però també diuen des del Betis que si el Palmeiras ha de fer una oferta, doncs que la faci, i que sí, que volen que es quedi, però que si al final poden arribar a un acord que satisfaci les tres parts, Betis, Palmeiras i Barça, doncs que no veurien amb mals ulls. Per tant, ara mateix estan en marxa aquestes negociacions que s'haurien de concloure abans del dia 28. Per cert, que el Palmeiras també ens diuen que efectivament estan parlant amb el Barça i també amb el Betis.
Clar, per poc bona que sigui l'oferta, el Barça a bodes el convides, el Betis, que no n'hauria tret res perquè té un jugador cedit, evidentment demanarà una part del pastisset, i crec que l'únic que no vol saber-ne res és Pellegrini. Potser amb l'expulsió d'avui l'ha acabat de convèncer.
Vermella directa. La veritat és que l'entrada és dura, l'ha revisat el Bari. No. És la típica trepitjada aquesta amb la planxa que li podia haver fet molt mal al jugador del Gant.
Però no, però és una entrada violenta, és una entrada patós.
Sí, exacte.
Sempre va ser...
És una entrada d'aquest.
No.
Sempre va ser un jugador intens, Tigrinho. Això sí que ho tenia el pobre. Sí, un Tigrinho. El van portar un tigre virtual a Montjuïc per celebrar l'arribada de Tigrinho, i ara la feina és per treure sal del damunt. Enhorabona als implicats. Ja que hi som, escoltarem un document. Com sabeu, el Mundo Deportivo ha fet una entrevista amb Lamine Yamal en 2 capítols, i el jugador del Barça parla així quan li pregunten per les carones que posa cada cop que el substitueix Hansi Flick.
No, siendo sincero, sí. No creo que a ningún jugador le gusta que le cambien. A mí tampoco, obviamente. Pero al final, en el trayecto ese de que me cambian a llegar al banquillo, se me ha pasado. Pienso en que ojalá el equipo marque otro gol. Y ya está, pero yo creo que es normal. Al final quiero jugar, quiero sumar minutos y es normal, yo lo veo normal.
Molt a favor, no s'ho creu ni ell, que quan arriba a la banqueta ja li ha passat, però és una bona sortida de Lamin, que a més després fa un elogi del tracte que té amb ell Hansi Flick. Diu que és el millor entrenador que ha tingut fins ara. És veritat que ell mateix no he tingut gaires, però en fi. Bé, estem tranquils amb aquestes emprenyadetes de Lamin, no?
Sí,
eh?
Sí.
Ja veuràs quan vingui el PSG.
Reventa.
Això, aquest era el final. Aquest era el final que...
Teniu una petitesa moral?
Que no, home, que no. Si l'any passat que era juvenil, bé, encara és juvenil, de fet...
I els hi valia... I no van palmar per l'expulsió d'Araujo, sinó pel canvi conseqüent.
Ah, amic! Aquest és un retrodebat que no farem ara perquè vaig tardíssim. Arbusa, gràcies. I gràcies, tot i que ha estat un dia complicat, Santi Jiménez.
Bueno, si em porteu la contrària...
Gràcies també al Gol Nord, sempre positiu, Mireia Ruiz, Marcos López. Gràcies als dos.
Molt bé, bona nit.
Podeu anar-vos en pau, farem una pausa.
Hem de parlar, de què parlareu ara?
Ara parlarem, mira, hem de parlar de Salma Parayuel, hem de parlar de l'Espanyol, hem d'anar al Palau, que hi ha partit d'handbol, i sobretot, ens espera la Laura Penya per explicar com va ser la seva retirada per qüestions de salut mental. Ara venim.
Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
La periodista d'origen saharaui, Ebaba Hameida, va néixer als camps de refugiats de Tindouf, a Algèria.
¿Qué futuro les espera en un desierto, en un lugar inhóspito, donde están rodeadas de la nada?
A causa del seu precari estat de salut, va viure acollida entre Itàlia i Espanya.
Unas escaleras mecánicas me daban miedo.
El conflicte identitari ha travessat la seva experiència.
El desarraigo es una de los peores sentimientos que se pueden tener.
La Joana Vives, de 77 anys, ha estat família acollidora. Ha conviscut amb el Musa Hamad, un jove gambià de 18 anys.
És que si no dius no puc i te quedes tan anxo, sí que pots.
Mica, mica.
Ah, s'omple la pica.
Solidaris.
Amb Mercè Folch.
Creixen el desarrelament.
Aquest dissabte a partir de les 10 de la nit a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio. El número 5 és meravellós. 5 és la millor puntuació en una ressenya. Els millors hotels són els de 5 estrelles. A Lloguer Segur ens encanta el 5. Per això tots els propietaris de vivendes i locals cobren el dia 5 i ara poden avançar fins a 5 anys de renda. Descobreix l'avançament de fins a 5 anys de renda a lloguersegur.cat. Lloguer Segur, la revolució del lloguer.
Quan vas deixar de creure que tot és possible, el nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
Hyundai, única marca amb compromís de devolució.
Proud Mary de Tina Turner.
Soc superfan de la Tina Turner.
Es va convertir en la reina del rock and roll.
La definiria com a power total.
Proud Mary la va acompanyar tota la vida. La va empènyer a buscar el seu anhel, el seu somni de llibertat.
Això no és una cançó. Aquesta nit, després del Polònia, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Encara en futbol, tornen al duet fantàstic Arbusà, Sergi Andreu a l'estudi. L'Arbusà ens ha de fer escoltar Salma Parayuelo, que ha parlat de la absència, de la baixa obligada que la va apartar de la primera part de temporada.
Sí, declaració dels mitjans de la Federació Espanyola, va estar 4 mesos sense jugar, es va aturar després dels Jocs, per ella va ser un procés llarg i dur. Ara trenca el silenci i ha explicat que l'objectiu era acabar amb el calvari de les molèsties que arrossegava des de feia molt de temps.
Saber escuchar a las personas, una misma sentarse y aceptar una situación, ¿no? Y sacrificar ese presente pues para al final en un futuro, aunque he estado un tiempo fuera, pues poder estar mejor, poder entrenar mucho más cómoda, jugar más cómoda. Entonces la concienciación de, bueno, pues me pierdo esto, pero porque van a venir cosas mejores.
Bé, això és Salma, i també hem sentit avui una altra jugadora del Barça, la portera Ellie Roebuck, a la BBC, que ha explicat el seu particular miracle. Ha explicat que ara fa un any, al febrer de l'any passat, doncs va tenir un vessament cerebral, que per sort no ha tingut seqüeles. Diu que s'hauria d'haver quedat cega i haver perdut la visió perifèrica, ja que la majoria de persones que tenen un ictus, doncs això els hi passa, però que efectivament va ser un miracle que a ella això no li passés i que ha pogut després jugar a futbol amb normalitat.
Doncs nosaltres que ho celebrem, evidentment, perquè quedar-se sense carrera esportiva per un accident d'aquestes característiques, la veritat és que hauria estat una autèntica desgràcia. Això pel que fa al Barça femení, a l'Espanyol, que juga dissabte al camp de l'Alavés en un partit clau per la permanència amb un rival directe i que en cas de victòria, Sergi, el deixaries completament tocat.
I avui n'ha parlat del partit de forma molt clara, molt oberta, un dels capitans, Pol Lozano. La sala de premsa diu que és un partit molt, molt important. Ha remarcat que són més de 3 punts i que una victòria suposaria un cop sobre la taula de l'Espanyol. També voldria dir trobar la millor versió fora de casa en una temporada en què està costant moltíssim treure punts lluny de Cornellà al Prat. Diu que aquests partits pel Lozano no es juguen, s'han de guanyar, sí o sí, sobre el partit i sobre la manera com l'Espanyol pot afrontar-lo, n'ha explicat això.
Hem d'intentar trobar aquesta versió de casa. Jo crec que al final crec que ens sentim més segurs, no? Amb la nostra afició som més valents, per així dir-ho, a l'hora de tirar les pressions, a l'hora de tenir l'equip més a dalt, i jo crec que fora de casa ens està faltant això una mica, no? Fora de casa potser tenim més por a pressionar més a dalt, pressionar més intensos, i jo crec que ens hem de treure aquesta por, no?, entre cometes, i demostrar que podem ser un equip fiable tant a casa com fora de casa, que ho podem fer, sincerament.
Recordem que l'Espanyol encara no ha guanyat fora de casa, mm-hmm, i que fa 37 anys, des de la temporada 88-89, que a aquestes alçades encara no havia guanyat fora de casa.
Déu-n'hi-do, una estadística que convindria canviar amb urgència. Gràcies, Sergi, gràcies, Arbusà.
Adéu.
Hola, Pau Bombardó, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El Pau és al Palau, com sentiu de fons de les seves paraules, perquè d'aquí a 5 minuts arrenca el Barça-Kielce, un partit de Champions d'handbol que pot classificar ja el Barça directament pels quarts de final.
Sí, correcte. És un partit important pels blaugrana, perquè si guanyen aquest partit, com deies, es classificarien directament pels quarts de final i, per tant, s'estalviarien aquesta ronda dels vuitens de final. És el primer partit també que el Barça juga sense Gonzalo Pérez de Vargas, que es va lesionar a l'últim partit de gravetat. Es va trencar el lligament encreuat del genoll esquerre i, donat que també marxarà a final de temporada, doncs no podrà tornar a vestir aquesta samarreta del Barça. Quan sentiu de fons l'himne del Barça, perquè salten els jugadors a la pista, ho han fet prèviament els del Kielce, acompanyats per força afició que s'ha desplaçat des de Polònia. Per tant, tenim un bon ambient, de fet, al Palau ara mateix.
Doncs bon ambient al Palau, amb Emil Nielsen disponible, que havia estat de baixa en els últims partits, avui sí que jugarà. També Filip Saric, el tercer porter del Barça, avui, com ens explicava el Pau, per la lesió de Gonzalo Pérez de Vargas, com a mínim d'ara endavant haurà de ser el segon porter. Pau, tornem després per veure com arrenca el partit.
Molt bé, fins ara.
La pròxima parada del programa és una història que parla d'un esportista, però és una història fonamentalment humana. Ara fa 10 mesos, Laura Peña era jugadora de l'Uni Girona i va anunciar una aturada indefinida amb un missatge que deia textualment: "Hi ha alguna cosa dins meu que no està bé". Més tard, a l'octubre, la mateixa jugadora anunciava, amb només 25 anys, que deixava el bàsquet professional perquè el final del túnel no s'apropava. Laura Peña, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Abans de res, i amb aquesta introducció, és obligat preguntar-te com estàs, com et trobes, com et va la vida.
Doncs mira, et puc dir que molt, molt, que ara estic molt bé, que és veritat que han sigut mesos complicats, sobretot a vegades que es diu que el dol es passa a vegades durant la relació, no? Doncs a mi em va passar una mica així també, i durant els meus últims mesos i inclús jo diria que l'últim any jo ja estava patint tot aquest dol, no? Llavors un cop va acabar vaig sentir bastanta alliberació, però és veritat que el portar tota la vida fent una mateixa cosa, quan deixes de fer-ho, bueno, perds una mica l'objectiu o no saps ben bé com seguir endavant.
Uh-huh. El teu era un problema de salut mental. Laura, si no m'equivoco, el diagnòstic era un trastorn d'ansietat amb símptomes de depressió, segons has explicat tu mateixa. Això com es traduïa en el teu dia a dia?
Bueno, es traduïa de moltes maneres, en moltes situacions, però la principal és que al meu cap no hi havia un moment del dia que pogués descansar i que se sentís bé amb la feina que jo estava realitzant com a jugadora. Llavors no existia una persona a part de l'esportista, és a dir, jo no era la Laura amiga, la Laura filla o cosina, jo només era la jugadora. Llavors, si el que a mi em passava a la pista no m'anava bé, jo no estava bé durant tot el dia i tota la nit. Llavors, pràcticament això era un bucle que no acabava, perquè si no estàs bé fent el que fas i és tot el que fas, és molt difícil sortir-te'n. Llavors, bueno, En temes de salut ja, òbviament, de no dormir, inclús d'estar més consumida, no?, amb el tema de pes i això, llavors... és veritat que ara noto molt el canvi. És veritat que durant el procés no ho notava tant, però ara sí que noto molt que inclús la gent del meu voltant em veu molt bé i em veu molt, molt recuperada.
És a dir, tu no acabaves un partit de bàsquet ni un de sol que diguessis avui ho he fet molt bé.
No, és veritat que poder sí, era una eufòria perquè l'equip inclús havia anat molt bé això. Sí que hi havia potser els 5 minuts a l'acabar, però després el meu missatge era, bueno, ara has de fer-ne un altre o ara has d'anar a entrenar el dia següent i intentar estar a l'alçada, no? I llavors era com que no em conformava mai amb res.
Explicaves que tenies al marge de l'ansietat comportaments obsessius relacionats només amb l'activitat esportiva o en altres àrees, també?
Principalment amb tema esportiu. Bàsicament no podia no estar al pavelló. És a dir, jo com que considerava que el que jo feia no estava bé o no estava a les alçades de les expectatives, doncs jo el que feia era dedicar-hi encara més hores i, com pots entendre, això és un peix que es mossega la cua perquè llavors vas acumulant molta fatiga. Després, quan has de rendir, no pots rendir perquè estàs agotat, i això, mica en mica, doncs, cada vegada ho vas exagerant més perquè cada vegada la bola es va fer més gran.
Tu vas necessitar allunyar-te de la competició, però això no vol dir que hagis deixat d'estimar el bàsquet.
No, al final el meu problema era, òbviament, amb l'alt rendiment i amb la Laura de protagonista com a jugadora. Llavors, és que vaig tenir una època d'allunyar-me completament, no, sense tenir cap tipus de contacte, perquè era el que el cos em demanava, però mica en mica m'he anat, bueno, el que vaig dir, no?, reconciliant una mica amb l'esport, amb tot el bo que realment té l'esport, que era el motiu pel qual tots comencem a jugar a bàsquet, no? I sí, és veritat que ara estic reconciliada i que l'estic gaudint, és veritat, des d'un altre punt de vista, però l'estic gaudint.
Ara, com deies, no has perdut el contacte al bàsquet, si no em corregeix, estàs treballant a la base de la penya. En què consisteix actualment la vida laboral o la vida basquetbolística de la Laura Penya?
Bé, és veritat que ara pràcticament porto 3 setmanes que vaig entrar en el club, i ja et dic, ara mateix m'estic introduint, perquè al final el que ara en el paper que estic fent és una mica ara conèixer totes les jugadores de la base el màxim possible i intentar ajudar el club i els entrenadors d'aquestes jugadores a, bueno, d'un seguiment una mica més proper d'aquestes jugadores, no? Al final jo m'he passat molta part de la meva vida en un pavelló i ara el que segueixo fent és això, no? Estar present als entrenos, ficant-me en alguns moments a les tecnificacions que fem a pista, però ja et dic, ara és tot molt introductori, ara estic tot just aterrant i tot just coneixent una mica tot el club i tota la gent que el forma, que realment quantifiques a dins, veus que hi ha moltíssima gent.
Perquè una pregunta, Laura, clar, la Penya també té un equip a primera divisió, tu continues a prop del bàsquet, ara més una tasca de formació, però suposo que els partits del primer equip els deus veure, i no sé si ara que t'has allunyat dius, bé, és una decisió que no és irreversible, que potser amb el temps torno a tenir-ne ganes i sobretot estic mentalment preparada.
Sí, és veritat que, clar, òbviament el primer equip em queda molt a prop i sí que he anat inclús a veure entrenaments i veure els partits del primer equip, perquè ja et dic, ara estic fent una mica el que el cos em demana i el cos em demanava anar a provar a veure com em sentia jo un altre cop, no, amb aquest contacte, no, amb el món professional, i la veritat és que la gent d'allà m'ha obert les portes, m'ha deixat fer una mica el cos em demanava, que era estar allà, i ja et dic, és veritat que mai pots dir mai. Jo en el moment que vaig fer el comunicat era una mica per això, no, per si apareixia en un pavelló que la cosa estigués clara i no hi haguessin dubtes per part dels altres. Llavors és veritat que mai puc dir mai, que el futur veurà, però ja et dic, ara mateix estic en una situació còmoda, que al final és el que buscava, estar a gust amb mi mateixa, i el primer pas sempre és aquest. Llavors el futur dirà, però ja et dic, ara per ara és una porta que tinc bastant tancada.
Clar, és que tu tens 25 anys, ho dic en el sentit que encara és més difícil prendre una decisió tan dràstica, que és allunyar-te del que se suposava que feies millor a la vida.
Sí, ja, tu dius, no? Al final, quan trobes el que se't dona bé a la vida, és que al final comences des de molt petit, no? A rodejar-te o estar en contacte una mica ja amb el món professional. I bueno, al final, mira, a mi em va tocar amb 25, però és veritat que és una feina que, bueno, una feina, una professió, un hobby, com vulguis dir-li, que té data de caducitat. És veritat que la meva va arribar abans pels motius que ja he comentat, no? Però és veritat que dins teu és la lluita aquesta que portes de, vale, ho deixo, perquè ho tenia molt clar, però després hi ha la por de a veure què puc fer amb la meva vida, no? Uh-huh. I ara aquests mesos és una mica el que he anat descobrint, el que he descobert que era la Laura sense ser jugadora de bàsquet professional, i la veritat és que estic molt a gust amb mi mateixa, i inclús amb el meu entorn estic molt més a gust del que estava abans.
Uh-huh. Deies abans, el problema era l'alt rendiment. Més enllà del teu cas personal, tu vas estar 7 temporades com a jugadora professional i, per tant, has viscut molts vestidors i moltes situacions. L'alt rendiment, des del teu punt de vista, és sa?
Jo et diria que depèn de cada un. Al final, és com jo el vivia, a curt termini... Uh-huh. És tolerable, però a la llarga durada no era sostenible, almenys com jo entenia l'alt rendiment, que era sempre anar a tot, no tenir vida més enllà de buscar sempre el màxim rendiment a pista, i això implicava no tenir vida social, bueno, tot això el que comporta no poder rodejar-te de res més. Llavors, crec que que cadascú sap el camí que ha d'agafar, i que cadascú es coneix com per saber si el camí que està duent és sostenible a llarga durada, que jo crec que és lo fonamental si vols tenir una carrera que duri més enllà d'això, de 6-7 anys.
Doncs aquesta és l'experiència de la Laura Penya, fins fa uns mesos jugadora de l'Uni, al màxim nivell del bàsquet, ara treballant a la base de la Penya, una situació evidentment desagradable, no desitjada, però que esperem que tan ben explicada com ens l'ha explicat la Laura serveixi perquè si algú ens escolta i la ment li fa una mala passada, se senti més acompanyat o vegi que no és una cosa rara en els nostres dies. Laura, moltíssimes gràcies per explicar-nos el teu testimoni i sobretot que continuïs fent el que el cos i el cap et demanin.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Amb la Laura Penya, un autèntic plaer, una delícia d'entrevista, tot i que, evidentment, la situació és indesitjada. Farem una pausa i abans d'acabar hem de passar pel Palau. Ha començat el Barça-Quilça i hem d'explicar la nata que s'ha fotut el Barça d'hoquei a la Champions. Ara venim.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
És amor, és estalvi, perquè a Caprabo tens els frescos a preus més baixos, com la poma Golden Eroski a 2,29 € la malla de quilo i mig, o la burger meat mixta a 3,69 € la safata de 6 unitats. Caprabo, amor etern als preus bons. Caprabo, sempre a preus bons.
Repeat after me. Euro jackpot.
Euro jackpot.
Euro jackpot. Pot.
Pot, pot.
That's right. Millions.
Milions, milions.
Tu tranquil, que si et toca l'Eurojackpot tindràs tota la vida per aprendre a dir a la gent d'on els has tret 120 milions. Eurojackpot, el sorteig europeu de l'11. Cada dimarts i divendres per només 2 € pots de fins a 120 milions d'euros. Milionari forever.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Deixa'm dir que el tros el que et permet a temporades és escoltar molt la ràdio, i les dones i els dies nosaltres som molt fans a casa.
Ah, això és el que volia sentir jo.
El tros i el mas, també a la muntanya i al mar, escolteu Les dones i els dies, un programa que té fans. Per què? Perquè som pur rock and roll.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Som molt fans a casa.
De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre.
Crims.
a Catalunya Ràdio.
El fet de viure al carrer en el 2020 era soledat. Ens van explicar que hi havia algunes persones que deien es que están matando a gente de calle. Nos están matando.
En ple confinament, assassinen 3 persones sense sostre a Barcelona.
Quan a Barcelona els demanaven a la gent no us reuniu, no us trobeu, a ells els dèiem no estigueu separats. Que aquest assassí us vegi a tots junts.
Però un assassí en sèrie continua campant lliurement.
Aquella nit és una nit d'emocions, que et comuniquen que hi ha un quart homicidi, llavors te n'adones que allò s'està fent molt gran.
L'assassí de la pandèmia, segon capítol. Aquest divendres a la 1 del migdia a Catalunya Ràdio. Crims, amb Carles Porta.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pot ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Joan Pera, les astronautes catalanes de la missió Hipàtia, Joel Díaz i les mamarazzis a Col·lapse, dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. A Catalunya Ràdio, tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
5 i les 9 en hoquei. Ahir al Palau s'hi va jugar un Barça 2, Reus 2, que classifica l'equip del Baix Camp directament pels quarts de final de la Champions d'hoquei i que, en canvi, deixa virtualment fora, per no dir que matemàticament fora, el Barça, que està pendent del Noia. De fet, el Noia està jugant contra el Barcelos, ara mateix a l'Ateneu, i guanya per 1-0. En qualsevol cas, si el Noia suma un punt en aquest partit o en el de l'última jornada, el Noia estarà classificat i el Barça quedarà sorprenentment eliminat de la Champions. Montse Mir, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Hi ha alguna explicació que et sembli convincent per entendre que el Barça, la Lliga, estigui batent rècords de victòries consecutives i, en canvi, a la Champions només hagi pogut guanyar 2 partits dels 9 que ha jugat?
Mira, costa d'explicar, sobretot que hi hagi aquest contrast, d'aquest rendiment impecable a la Lliga, amb tot guanyat amb solvència, i el que deies a la Champions, a casa, diguem-ne, ha fet 9 de 15 punts, però és que fora només n'ha rascat un. I realment sí que és cert que els rivals són de gran nivell, però només un punt fora de casa, doncs pràcticament és això, et condemna a no entrar a la pròxima ronda. No ho sé, potser la pressió és una competició que el Barça no guanya des del 2018, que és precisament quan juga l'última final. Hi ha 2 temporades que no hi ha competició, la de la pandèmia i la 21-22, que el Barça, igual que altres clubs, doncs no s'hi apunta, va haver-hi aquella plantada, etc etc. Ara tampoc cal que ho expliquem, però vaja, també són molts anys d'una competició que el Barça guanyava sovint i que això pot pesar. També els canvis que hi ha hagut, no només hi ha hagut canvis a la banqueta, sinó que han marxat jugadors amb rols, sobretot, importants. Jo no dic amb qualitat més alta que els que hi ha, però sí amb rols molt definits.
Home,
el mateix
sortida,
Pau Bargalló...
Clar, clar, això t'anava a dir. Per ser el millor jugador del món, això, evidentment, ho has de notar.
Que hi ha un moment en què són jugadors que porten molt de temps, que dius tu tenen una gran qualitat i que estiren l'equip a l'esquena. El mateix Panadero, capità, que si bé no jugava tant, sortia a posar ordre, sortia a posar pausa, i, per exemple, en els partits que li he vist jo en el Barça aquesta temporada a Europa, doncs ha tingut desconnexions que a vegades són difícils d'explicar. Només pels que veu veure el partit d'ahir, li fan el primer gol, immediatament hi ha un temps mort, i venint del temps mort, encara no havien passat 20 segons, li fan el segon. És una clara baixada d'intensitat i desconnexió que potser és atribuïble en aquests canvis de rols i també, per dir-ho d'alguna manera, al ser tothom nou i haver-hi jugadors d'un altre tipus de perfil, una falta de lideratge. Ho estic buscant, vaig dient hipòtesis, perquè realment el que costa d'explicar és això, la trajectòria aquesta tan impecable a la Lliga, i que Europa, si bé tots els partits que has perdut no els has perdut per grans diferències de gols, excepte el de Porto, doncs, vaja, el que et deia, sumar un punt a fora i nou a casa, doncs sí, sí, no són uns números per anar a uns quarts de final de la màxima competició europea.
De fet, en la línia que comentaves ahir, Cáceres i Barroso reconeixien que en certs moments els ha faltat intensitat i que alguns partits els han mig aixecat, com el d'ahir, que el perdien 0-2, però no han pogut acabar concretant. En fi, que el Barça, si no hi ha un gir inesperadíssim de la situació...
Que no ho sembla.
No ho sembla, perquè insisteixo que el Noia està guanyant, i aquesta és la part positiva, que el Reus ja hi és als quarts i que el Noia també hi serà, i seran els dos representants catalans als quarts de final. Montse, moltíssimes gràcies, una abraçada.
Adeu.
Minut i mig i les 9, temps per passar pel Palau per saber, Pau Bombardó, com deixem el Barça-Kielce.
Doncs ara mateix el partit, que està empatat a 6, ha començat molt bé el Kielce, sobretot. El Barça no ha estat tan efectiu, sobretot també gràcies a les intervencions del porter polonès Cordalilla, però bé, ara acaba de tornar a marcar el Kielce, per tant 6-7. Força igualat el partit ara mateix.
Gràcies, Pau. Sònia, remata.
Mira, que avui hem anat a Lisboa i a París per saber les hores prèvies quines preferències tenen els possibles rivals del Barça, el Benfica i el PSG. Recordeu, demà a les 12 del migdia, aquest sorteig de vuitens de final de la Champions amb el Ramon Salmurri. Des del sorteig el podreu seguir a l'Ocasional de Catalunya Ràdio, el digital.
Gràcies, Sònia.
Fins demà.
I gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb la Núria de la Fuente a la producció, el Salva Pou al piano i el Xavi Vall i el Michael Mata al control central. Gràcies a l'equip de realització del canal Esport 3 i a vosaltres per ser-hi. Tornarem demà a les 7 amb el resultat d'aquest sorteig. Esperem que benèvol amb el Barça. Luis, no ens tocarà PSG-Barça un altre cop.
Puede ser que sí i...
Puede ser que no.
Bravo!